Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? T'ho posem fàcil. Nova app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store. Descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel quan vulguis i on vulguis.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de molta gent vol obrir les seves portes a tothom a través de Ràdio Estel. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies de les diòcesis, tot en una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us esperem.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, què tal estan? Gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi d'Urgell. Aquesta nit els oferirem, com a realitat eclesial del nostre bisbat, a l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, alguna de les tasques que du a terme la delegació de la Pastoral Vocacional, amb motiu de la cadena de pregària per les vocacions que també es fa a les diòcesis catalanes. En parlarem amb mossèn Ignasi Navarri, vicari general i delegat. Recollirem, com ja és habitual al nostre espai radiofònic, les notícies de la setmana passada i també l'agenda per als propers dies. No hi faltarà l'altra secció del programa, el testimoni personal de vida cristiana, que en aquesta ocasió ens donarà l'Alberto Rossi, cònsul honorari d'Itàlia a Andorra. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas, en Daniel Betriu, l'Àlex Alsina en la tècnica i Maria Marín, qui els parla. Comencem. Ara donem pas a l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, a mossèn Ignasi Navarri, vicari general i delegat de la Pastoral Vocacional. Mossèn Ignasi Navarri, bona nit.
Molt bona nit.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres per parlar d'aquesta cadena de pregària per a les vocacions. I és que un any més a la delegació pastoral de la Pastoral Vocacional del nostre bisbat, doncs el vol unir aquesta cadena de pregària per les vocacions que s'organitza a nivell de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. Quan i per què es va proposar aquesta cadena de pregària per les vocacions a les diòcesis catalanes, diguéssim?
Aquesta ja serà la número 11. I me recordo molt quan aquesta idea neix, és quan fa 11 anys se celebra el mes de març o abril a Barcelona un congrés de pastoral vocacional a nivell de Catalunya, que allí hi ha una assistència bastant gran, potser hi ha uns 300 participants de les diòcesis i de la vida religiosa, i també hi ha joves, perquè quan parlem de vocacions, no només pel sacerdoci, sinó també vida religiosa i per la vida matrimonial i familiar. Llavors, allí es celebra aquest congrés, tot un cap de setmana llarg, i una de les idees que surt, perquè ara no recordo ben bé quina diòcesi, podria ser alguna diòcesi d'Itàlia, però aquesta experiència de fer una cadena de pregària per les vocacions durant tot un mes, i també el mes de novembre, aquesta l'estava fent aquella diòcesi. I nosaltres vam dir, per què no l'apliquem? I llavors vam començar, i així hem arribat doncs, ja avui, per 11 anys.
L'experiència dels darrers anys doncs, ha estat molt positiva en les comunitats parroquials i també religioses, i és per això que es vol tornar a fer. Positiva en quin sentit?
Bueno, el sentit és que tothom ho pot fer. Resar per les vocacions. És un mandat del mateix Senyor. Demaneu a l'amo dels sembrats. I demanar i resar ho pot fer tothom. Ho pot fer una comunitat religiosa, ho pot fer gent concreta, personal, des de casa seva, Ho pot fer una parròquia que hi tingui interès a l'acabar una missa vespertina? I dic positiva perquè jo recordo molt el primer any i el segon any teníem tots un interès molt gran en que la cadena no es trenqués en cap moment. I llavors, per exemple, telefonava algun malalt i et deia: a mi em costa molt dormir. I jo normalment una o dos no dormo. Jo ho faria. I llavors, els primers anys, pràcticament totes aquestes hores de la nit que s'agafa el relleu, perquè la idea és no trencar-la la nit, la cadena de pregària. Llavors hi havia gent que aquestes hores, 2, 3, 4, 5 de la matinada, hi havia gent que es comprometia a resar. Ha estat molt bona la resposta, i encara avui, després d'11 anys, no ha estat una experiència que s'ha gastat. Ara hem fet ho hem anunciat, perquè ja començarà ara el mes de novembre, i ja hi ha decidit comunitats religioses i parròquies que et diuen: nosaltres ens hi unirem aquests dies que tenim indicats, 6, 16 i 26, doncs hi ha que et diuen ja les hores i les estones de pregària que ho tenen.
I dins la diòcesi d'Urgell, la nostra diòcesi, quins són els dies que estan establerts per a fer aquesta pregària? I també com s'organitza, com funciona una pregària per a tal finalitat?
Els dies que tenim nosaltres són... sempre tenim... d'on ve aquest ordre? Tampoc ho sabria dir massa bé. Sé que el primer dia és Tarragona, perquè això d'aquí, quan comença, fa 11 anys, és quan tot just s'acaben de dividir. 11 anys, ens n'anem al 2004. És quan tot just s'han acabat de dividir Barcelona amb diòcesis, que llavors és quan surten 10. Llavors comencen les 7 de la província tarraconense. Tarragona té el número 1, el dia 1, 11 i 21. I llavors, doncs, la següent, jo no sé si Girona, em sembla, 2, 12 i 22. I llavors venim Urgell, que és 6, 16 i 26. Després ve Vic, 7, 17, 27. I llavors ja hi venen Barcelona i Sant Feliu. I Terrassa, em sembla que és 10, 20, 30. Aquest any no s'ha fet tant, s'ha volgut donar uns testimonis, com potser explicarem després, uns testimonis, però els altres anys elaborem com una mica de material, que es pot fer algun salm, quan es fa a nivell comunitari. Però si hi ha una persona que ho fa des de casa, doncs pot fer el res del Sant Rosari per aquesta intenció vocacional, o bé pot fer una altra oració amb aquesta intenció de les vocacions.
I com funciona, per exemple, a nivell de parròquies i comunitats religioses? Com es fa? Quin ordre se segueix? Quina dinàmica? Quan es fa en grup, parlo.
Sí, les comunitats religioses de vegades fan una exposició del Santíssim. També ho fa la parròquia. La parròquia, de vegades, quan s'ha acabat la missa, es fa una exposició del Santíssim. I llavors aquella estona, mitja hora, una hora de pregària, a la que hi volen participar, intercalen una lectura d'un salm, algun text de l'Evangeli. Quan ho fa una comunitat religiosa o fa una comunitat parroquial, hi ha una mica més d'estructura a través dels salms i a través d'alguna lectura de l'Evangeli i algun cant. Després, com he dit abans, quan es fa a nivell personal, cadascú ja fa més l'oració que sap i que fa.
Enguany, aquesta iniciativa de pregària se centra en la família com a font de vocacions. Hi ha veritablement consciència de que la família és font de vocacions?
Home, n'hi ha i n'hi hauria d'haver encara més. La família és la primera escola, i la família, el Papa ho acaba de dir fa poc a les seves catequeses, la família és l'hospital més pròxim, la família és el millor asil, la família és l'església domèstica. La família ha estat des de sempre allí on una llavor vocacional ha anat madurant. Avui, els nois que tenim al seminari, tots tenen una família estructurada, doncs ja no tant. Però aquesta cadena de pregària es vol fer sempre ressò de l'esdeveniment que l'Església viu en aquell moment. Aquest any, l'esdeveniment que viu l'Església és no només el sínode que ha acabat, També hi ha hagut la trobada mundial de les famílies a Filadèlfia i també el papa ha volgut dedicar totes les catequeses dels dimecres des del 17 de desembre del 2014 fins a l'agost d'aquest 2015 al tema de la família. Llavors, aquest any ens va semblar que el tema de la família i el testimoni de pares d'alguns sacerdots o seminaristes podia ser com un estímul de reconeixement i a la vegada de crida, la família com a font de vocacions. Allí és on es transmet la fe, allí és on s'ha ensenyat la primera, l'inici de la vida cristiana. La família ho és tot.
Però també ens trobem que, a vegades, la catequesi que els nens, comencem pels nens, reben en les parròquies, després, efectivament, no segueix una continuïtat en les famílies, clar. Això es perd, perquè les famílies, quan hi ha el pare, a vegades no hi ha la mare. Sí, o quan la mare està posant rentadores, el pare està veient el futbol, etc. I aquells nens estan desatesos i no tenen contacte amb la família. I no hi ha consciència de generar aquí, almenys fer possible, una vivència cristiana. Per tant, nous cristians, què podem fer-hi?
No, ja no només això que diu vostè, això una cosa. Després també, si alguna família, un fill, plantegés el tema de voler entrar al seminari, ara mateix tenim el cas d'alguna diòcesi d'aquí de Catalunya, doncs les dificultats que hi ha entre un fill de 18 anys que vol entrar al seminari i l'oposició forta de la família, per posar l'exemple d'un. Però avui, si una família digués que un fill seu vol entrar al seminari o això, no sé si totes realment viurien la generositat aquesta, eh? Hi ha famílies que sí, però nosaltres tenim casos d'alguns, no tant a la diòcesi nostra, no, eh? Però a nivell ja de Catalunya, sí. Bueno, jo em sembla que n'hem d'anar parlant, ho hem d'anar demanant, i hem d'anar creant consciència. Però és tot. La família ha de ser font de vocacions, la família ha de ser font de valors, la família ha de ser font de tot, eh?
Sí.
Si no ho fa la família, és insubstituïble, eh?
Vol fer alguna crida, també com a delegat diocesà de pastoral vocacional?
No, la crida
participar. Però a motiu d'aquesta
sí.
cadena?
La crida a participar-hi. Jo vaig sentir dir una vegada a l'arquebisbe de Lyon, parlant de les vocacions i de l'oració i les vocacions, va dir, diu, només resen, va dir, constato que només resen seriosament per les vocacions aquelles diòcesis que ja en tenen moltes. Les que en tenen poques, ja sembla que és una cosa que hi pot passar, que encara hi ha algun seminari. Sembla com si ja el normal fos que no. No, el normal hauries de ser, sí, és clar. 300, com recorda la gent, no, perquè tampoc no tocarien ni hi seran. Vaja, no sé si se'n mai, però no. Ara, doncs, mantenir 6, mantenir 8, mantenir 10, això em sembla que és no només necessari, sinó urgent que els tinguem, eh? Per poder assegurar el relleu dels sacerdots que es van fent grans i les comunitats religioses i necessitat de pares de família que tinguin uns fills, bons cristians.
Moltes gràcies, mossèn Ignasi Navarri.
Molt bé, gràcies.
Notícies de la setmana a continuació. Endavant, Patrícia.
El proppassat dia 19 d'octubre, el Col·legi Mare Janer de Santa Coloma d'Andorra, de les religioses de la Sagrada Família d'Urgell, va rebre la medalla institucional del cos penitenciari del govern d'Andorra, en reconeixement a la col·laboració que fan anualment els alumnes de tercer i quart de secundària, acompanyant amb els seus cants l'Eucaristia de Nadal que presideix el nostre arquebisbe, Monsenyor Vives, per als interns del centre penitenciari. El lliurament tingué lloc dins la festa de la patrona del cos, la Mare de Déu del Remei, a la sala de congressos del Comú d'Andorra la Vella. Els nois i noies de l'escola tornaran una vegada més aquest desembre a preparar amb il·lusió la celebració religiosa, conscients que aquesta és important per als seus destinataris i també per a ells, que els volen acompanyar en unes dates tan assenyalades. Els joves formen part dels grups Anna Maria Janer, que els ajuden a viure els valors evangèlics. El 23 d'octubre va tenir lloc la jornada de festa patronal a l'Escola Sant Armengol d'Andorra la Vella. El nostre arquebisbe i copríncep d'Andorra, que és també president del patronat de l'escola, va presidir la trobada i l'eucaristia amb els alumnes més grans de quart d'ESO i dels dos batxillerats de l'escola, acompanyat del director, el pare Xavier Brines Salesià, la directora adjunta del col·legi, Anna Maria Villas, i diversos preveres. Durant tot el dia van tenir lloc els actes de la jornada d'inici de les celebracions que aniran tenint lloc durant tot l'any i que culminaran el 3 d'octubre de 2016 amb la celebració del 50è aniversari del col·legi. A l'homilia de la missa, l'arquebisbe Joan Enric anima els joves a viure custodiant la creació, els altres, ja que tots som custodis dels nostres germans. Feu referència a treballar per la justícia i la pau i a deixar-se custodiar pel bon pastor. En finalitzar l'Eucaristia, l'arquebisbe saluda personalment cadascun dels joves assistents i compartir un dinar amb els professors. Tots els alumnes van celebrar l'Eucaristia i van realitzar activitats lúdiques, esportives i formatives. Anaí Biorsi va ser consagrada diumenge passat, dia 25 d'octubre, en l'Orde de les Verges de mans de l'arcabisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, a la catedral de Santa Maria d'Urgell. L'acte es va celebrar a les 12 del migdia amb la presència d'un gran nombre d'altres verges consagrades de Catalunya i d'altres punts d'Espanya, d'amics i fidels de la parròquia de Sanot, on ha servit en els darrers dos anys, així com d'amics i companys de l'Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat d'Urgell, on l'Anaí ha participat temps enrere. A l'homilia de la missa, Monsenyor Vives va comentar les lectures d'aquell diumenge, reveladores del Déu misericordiós i fidel que fa retornar amb alegria al seu poble després de l'exili, del Déu fidel que envia el seu fill i ens envia a nosaltres i del Jesús que passa i a tots els marginats els crida a través de la seva església. Va recordar que, d'una manera especial, ella, que feia la consagració de tota la vida al Senyor, havia de seguir-lo mirant amb els ulls que el Senyor vol que veiem, essent i donant la seva llum. Se seguia a continuació la litúrgia de consagració amb les lletanies, la pregària consacratòria, la recepció del vel i l'anell i el lliurament de la litúrgia de les hores. En acabar l'Eucaristia es llegiren unes emocionants paraules de la seva família que des de l'Argentina, d'on és l'Anaí, havien fet arribar per aquest moment. L'Orde de les Verges, restaurat pel Concili Vaticà II, està format per dones seglars que viuen la seva consagració enmig del món, sostenint-se amb el seu treball i servint l'Església a través de la pregària i del servei que desenvolupen segons el propi carisma i disponibilitat, sempre en unió al bisbe i a la diòcesi. Amb el ritu de la consagració, l'Església palesa l'estimació que sent per la virginitat, implora la gràcia de Déu sobre la Verge, que és consagrada, i demana per a ella la fusió de l'Esperit Sant. Des de divendres 23 fins a diumenge 25 d'octubre, 12 joves dels grups T per T del Bisbat d'Urgell han participat en l'Alternativa Plus, una proposta d'acció social en una ciutat. Enguany, a Barcelona, els joves han fet tasques d'ajuda i col·laboració al menjador social de les missioneres de la Caritat, al Cotolengo del Pare Alegre, al pis de Dit i Fet, on conviuen persones que han viscut al carrer, i a la residència infantil La Immaculada, a Sant Andreu, de les Filles de la Caritat. L'experiència, en alguns casos impactant, ha servit als joves per adonar-se que viure al servei dels altres és una descoberta formidable i que seguir Jesús vol dir trobar el seu rostre entre els més pobres. També els testimonis escoltats de les germanes de les diferents institucions religioses que han visitat han servit per anar caminant envers l'enfortiment de la fe i la recerca de la pròpia vocació cristiana. La campanya d'emergència pels refugiats, iniciada per Càritas d'Urgell la segona quinzena de setembre, ha estat difosa arreu del bisbat a través de les parròquies. Ara es pot oferir un primer resultat de les almoines que s'han rebut i que ja han estat enviades per fer-les arribar, com demanava Càritas Europa, a les Càritas dels països de Grècia, Macedònia i Sèrbia. I així poder fer actuacions ben concretes i directes als milers de refugiats que estan acollits en aquests països esperant el moment del repartiment dins dels països de la Unió Europea. Ara, aquests diners es convertiran en ajudes d'aliments, roba d'abric, medicaments, tendes de campanya... I més endavant, des del Bisbat i Càritas d'Urgell, s'iniciarà la segona fase, que serà l'acollida d'aquells que siguin enviats a les nostres terres per part de les administracions governamentals. A data 26 d'octubre s'han recollit 25.000 euros a través dels donatius fets a les parròquies o directament al compte obert per a aquesta emergència des de Càritas d'Urgell, una campanya que continua oberta i on es preveu que encara es podran rebre donatius i ajudes per a aquest objectiu tan urgent, i més ara que està arribant el fred i les pluges de tardor a les zones d'acollida dels refugiats, a l'espera de les decisions dels països europeus en les quotes de repartiment, amb l'anhel que ben aviat es puguin executar.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ara del testimoni personal de vida cristiana que ens arriba a través de l'Alberto Rossi, cònsol honorari d'Itàlia a Andorra. Bona nit, Alberto Rossi.
Molt bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres i per voler-nos regalar, a petició nostra, amb la nostra invitació, doncs aquesta experiència, aquest testimoni de vida cristiana, que ben segur serà ben ric. Jo li demanaria... És difícil, a vegades, saber quan és el moment en què un és conscient de la vida cristiana, però vostè se l'acut pensant-hi doncs, que hi ha un moment a la seva vida que va prendre una consciència especial de dir ara sé què vol dir ser cristià.
Bé, jo vaig néixer al si d'una família cristiana. Vaig néixer en un lloc a Itàlia en el qual hi ha un santuari on es venera una verge negra i hi ha unes capelles en el qual es representa la vida de Jesús, no? Jo crec que tot això vol dir, no? I quan ets petit potser no ets conscient, però segurament hi ha alguna cosa, no? A l'ambient, com dic jo, que et condiciona aquesta espiritualitat. Que després et porta a la vida en diferents moments, no? En el qual pues, et fas gran, estudies... No tens una consciència potser diària, tens una consciència superficial, estudies alguna cosa, et parlen, però on acabes fas pues, la confirmació, fas la comunió, però no acabes de ser del tot conscient, no? Però sí que t'interessa, no? Aquesta vena espiritual, aquesta vena cristiana, aquests valors, no? Que impregnen, han impregnat la teva família i el teu entorn. Però sobretot va haver un moment que jo vaig pensar, bueno, jo sóc cristià, no? He nascut en la seva família cristiana, hauria d'anar a veure a les fonts del cristianisme. I vaig anar a Terra Santa.
Quina edat?
2010. Sí. Va ser, sí. Vaig anar a Terra Santa. I, bueno, va ser realment espectacular, no? Vaig anar més amb una persona, bueno, amb un grup de persones en el qual vaig poder viure en profunditat. És un amic meu que porta 30 anys anant-hi, no? Per tant, és un guia immillorable. En la qual pues, llegíem els evangelis a cada punt dels llocs en el qual havia viscut Jesús, o havia fet alguna cosa o havia passat alguna cosa. Clar, tot això va ser una experiència molt profunda, no? Que em va fer encara prendre més consciència. Va ser com un morir i tornar a néixer de nou, no? I mica en mica vaig incorporar cada vegada més aquest sentiment, aquest viure, els valors de Jesús a la meva vida.
I mirat des d'avui, des dels ulls d'avui, què representa el fet de ser cristià en la seva vida? Què representa?
Bé, jo penso que la incorporació del fet de ser cristià a la meva vida com algo de cada dia, no? Amb els detalls quotidians, no? Jo considero aquestes alçades que no és indissoluble la vida professional, la vida social, amb el fet de ser cristià, no? Fins i tot no cal exemples extrems de generositat, no cal exemples extrems de caritat. Cal un comportament cristià per poder contagiar altres comportaments, no? Jo penso que no hi ha res millor que l'exemple, no? Personal, no? Personal, la pròpia manera de viure. Que al final no té per què ser exemplar, però sí que pot ser en el camí, no? De la santedat o en el camí de lo que són els valors. Després és cert que durant un temps vaig passar una situació en la qual de patiment personal, no? Que potser em va fer replantejar moltes coses, com a la vida hi ha alts i baixos, no? Pues és en aquells moments en què et fas més preguntes, vaig aprofundir en lectures, vaig investigar i em vaig apropar cada vegada més, no? I vaig incorporar a la meva quotidianitat, per exemple, amb el tema de l'oració, no? El tema de l'oració és una cosa fantàstica, que abans potser no tenia. Sabia que existia, però no tenia, i que ara cada dia pues, tinc i necessito resar, no? L'he incorporat com una rutina diària, per al meu bé.
En aquest context del que explica, vostè com diria que el cristianisme informa la seva vida quotidiana, el treball, amb els veïns, allà on es mou habitualment?
Primer, per mi, ser cristià és, abans que tot, tenir clar quina és la teva missió en aquesta vida, no? I és una missió clarament destinada a ajudar a qui t'ho demana, ajudar els altres en aquelles coses en les quals tu pots ajudar, és a dir, aquest donar i aquest agrair el que t'han donat, que es fa palès en totes les coses de la vida. Llavors, cada vegada que em faig més conscient de tot això, cada vegada que incorporo aquesta consciència, que no és fàcil, perquè la vida que portem, que és una vida d'anar amunt i avall, de presses constant, ser conscient és un esforç, no? Però, bueno, mica en mica fem aquest esforç i aquest esforç que incorpora a la meva vida de ser conscient dels valors de bondat, de generositat, d'ensenyança, de compartir tot el que és l'amor, no? cap a Jesús. Jo penso que es nota, fins i tot quan fas, per exemple, un projecte o fas la meva feina, no? Una consultoria, com t'estimes el que fas, no? Al final, si t'estimes el que fas, estàs també donant un exemple, no? D'estimació. T'has d'estimar tot el que fas, tot el que tens, tot el que és. L'estimació dels pares, per exemple. Els pares han fet tot el possible perquè ells han fet el que han pogut, vull dir, amb les seves limitacions, els pares de tots, han donat tot el que tenien, no? I només per això hem d'agrair, no? Aquest agraïment, aquest respecte és una senyal, no?
Com intenta transmetre l'experiència als qui l'envolten? Que són moltes persones al llarg del dia, segurament.
Segurament. No, i avui en dia el contacte que tens quotidià és constant, amb gent tan diferent, no? I quan ells perceben el teu comportament, no? Quan perceben que tu no jutges, quan perceben que tu dediques temps a l'oració, quan els expliques que tu has fet una conferència... Jo soc economista. L'economia és una ciència que parla de l'organització de recursos materials, no parla d'espiritualitat, no? Però un economista que prega, un economista que va a missa, un economista també que dedica temps a una associació amb gent amb discapacitat perquè creu que és una cosa maca per fer, perquè li agrada fer... Bueno, però no només això, per mi, el més important, més que no pas aquests exemples potser d'ensenyança, no?, externs, és el teu comportament, la teva de relacionar-te, el teu respecte per les persones, per els pares, sobretot, que avui s'ha perdut moltíssim, no?
Sí, sí, sí.
La manera de respectar altres persones, de no jutjar, la manera de tractar tothom per igual, és un tracte neutre, és a dir, sense jutjar ningú, no?
Alberto Rossi, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí, malauradament, però hem exhaurit el nostre temps dedicat a aquesta secció. Agraïm moltíssim, doncs, aquest testimoni de vida cristiana. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I, finalment, l'agenda. Endavant, Daniel.
La Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell ha organitzat un any més la Setmana del Cinema Espiritual al Principat d'Andorra, orientada a infants i joves de tots els sistemes educatius del Principat i de la diòcesi i oberta a assistents de totes les edats, amb l'objectiu de transmetre valors a les generacions joves i de fer-ho en el llenguatge que els és més proper, l'audiovisual. Aquesta setmana de cinema espiritual s'iniciarà demà, dilluns, dia 2, i acabarà el proper divendres, dia 6. Les projeccions es portaran a terme als cinemes del centre comercial Illa Carlemany del Principat d'Andorra en horari escolar matinal, a excepció de la pel·lícula per a públic adult, que serà el dijous a 9:15 del vespre. L'entrada és gratuïta i el Bisbat d'Urgell assumeix les despeses de transports dels escolars. Un any més, la Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional del Bisbat d'Urgell convoca els fidels de la diòcesi a la cadena de pregària per les vocacions, organitzada a nivell de les 10 diòcesi amb seu a Catalunya. A la nostra diòcesi d'Urgell li correspon organitzar aquesta cadena de pregària els següents dies, el divendres 6, el dilluns 16 i el dijous 26 de novembre. Enguany, aquesta iniciativa de pregària se centra en la família com a font de vocacions.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Fins diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.